que el presumpte agressor li havia fet tocaments, també va intentar forçar-la per mantenir relacions sexuals sense consentiment. La germana també va contar al seu oncle que les agredia quan s'enfadava.
Amb aquesta a punt arribarem a les 12:04 minuts. Més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Set hores de feina han estat necessàries per poder treure Somu, que va caure a sa cala de sa que li va caure una pedra enorme aquest dimarts damunt de casa seva a la cala de Sant Esteve. Van ser minuts abans de les 4 d'escabés, però quan van aconseguir-ho els bombers de sa nostra illa. Gairebé 12 hores de feina després de l'hora que es va produir el despreniment mortal. Avui dimecres tornen a fer-hi feina per intentar restablir al màxim sa normalitat en aquesta zona, tot i que no serà fàcil. El risc de noves esllavissades ha fet que l'Ajuntament d'Es Castell hagi desallotjat 8 famílies que també resideixen arran del penya-segat. Les constants pluges d'aquest hivern, l'erosió natural de les roques, així com les característiques particulars d'aquesta zona geològica del litoral menorquí, han estat, sembla ser, la causa d'aquest accident tràgic que ha consternat tota Menorca. Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betres Ràdio. Avui és dimecres, és 28 de gener. És Dia Internacional de la Coexistència Pacífica, Dia Mundial de l'Acció davant l'Escalfament Global i Dia Internacional del Lego.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvinguda.
Comença l'espectacle.
Ara.
En Jordi Fàbregas, el control tècnic, ja el tornem a tenir aquí. I en Pere Gibert, com estàs, company? Molt bon dia. Tu ets de fer legos?
Bon dia. La paciència no és el meu fort.
No és el teu fort, eh?
No, llavors puzzles descartats.
Fora.
Lego algun n'he fet.
Algun?
Sí, idò. Perquè és un poc més assequible.
Sabíeu que l'inventor del Lego va ser un fuster danès de nom Ole Kirk Christiansen? L'any 1918 va fundar el seu propi negoci, primera de mobles.
Al cap d'uns anys, el seu fill sembla que es va incorporar al negoci i van transformar la fàbrica de mobles en una fàbrica de joguetes de llenya. Allà, entre avionetes i cotxes de llenya, van néixer els blocs del joc de construcció més famós del món i que originalment eren de fusta. El nom el va inventar unint dues paraules daneses, lek dokt, que significa jugar bé.
Jugar bé, idò. L'any 1942 la fàbrica es va incendiar i al reconstruir-la de ses flames l'inventor va comprar una màquina d'injecció i va ser el primer que va construir blocs de plàstic per fomentar la imaginació, la creativitat dels infants. I bé, no cal dir que va ser un èxit. Gairebé a cada casa del món hi ha o hi ha hagut un Lego, o molt segur que en Excel Camarasa en té qualcuna a casa seva, que sí, tu ets de Legos?
No triomfen gaire a casa meva.
No triomfen, però en tens.
En tinc.
Idò, i clar en que tinc, sí, en jo en tinc moltíssims, moltíssims. Sabeu algunes curiositats del món del Lego? Diuen que es calcula que hi ha més blocs de Lego al món que persones.
Jo en tinc una millor.
Una mitjana de 80 blocs per persona, què us sembla?
Jo en tinc una millor. Quina? De curiositat. Que la casa més gran feta amb Lego té 2,4 milions de blocs. I, òbviament, el rècord Guinness.
Home, clar, sí, sí, sí. I sabeu quin és el document del món fet en Lego, com a set de Lego, amb més peces de la història, amb 9.036 peces?
No.
No.
No ho sé, no ho sé.
Alguna idea, alguna cosa que us vingui al cap? Lloc gran, una estructura grossa. Vosaltres sou molt italians, no?
està per Itàlia. A Torre de Pisa? No.
Al Coliseu Romà.
Sí.
Oh! Bravo per mi, eh?
Bravo per tu.
Vaja. A veure, fer la Torre potser de Pisa amb Lego així torta ha de ser complicat, eh?
Potser també hi és, fet a Lego, la Torre de Pisa,
no,
perquè
sí,
hi ha
però com
les
està
històries...
Inclinada?
Bé, no ho sé, però...
Si les peces són rectes.
Ah, va, amb en Jordi. En Jordi Fàbregas mos diu coses en els auriculars que vosaltres no podeu escoltar, ens acaba d'explicar un acudit. Tenim un telèfon família aquí al Dia Menorca. Si ens voleu fer arribar els vostres comentaris, si teniu qualque experiència amb els Legos o qualque cosa curiosa que explicar, tenim aquest telèfon. És
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Sí. I avui tenim un programa preparat des d'ara i fins la una en directe, molt pendents encara de tot el que està passant a la cala de Sant Esteve. D'aquí una estoneta parlarem amb el cap de bombers de Menorca, en Juanjo Franc, parlarem de les tasques que s'hi estan fent en aquest penya-segat, el castell, on hi va haver aquest despreniment mortal de roca de grans dimensions. I tenim d'altres qüestions també, Pere, quines seran?
Sí, parlarem amb en Carlos Sintes, analista de dades de l'empresa de Big Data Mabrian, per conèixer, després del seu pas per Fitur, les darreres tendències i previsions que comencen a dibuixar la nova temporada turística a Menorca. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic. Avui al Centre de Jardineria Es Bosc.
Des d'ara i fins la una, abans però anem a les notícies, amb Excel Camarasa, com deim, molt pendents encara de totes la darrera hora del que està passant en aquesta zona d'Es Castell, a l'urbanització de la Sacala de Sant Esteve. Excel.
Doncs més de 24 hores després d'aquest esfondrament mortal, avui s'han reprès les tasques d'inspecció en aquesta urbanització. Un equip de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències del Risc Val s'hi ha traslladat per avaluar l'estat del penya-segat. Els especialistes analitzaran el risc que estan exposats als habitatges desallotjats de forma preventiva. Ahir se centren a detectar si hi ha d'altres immobles confrontants que corren perill. En aquesta hora continuen desallotjats, recordem, tots els veïns de les 8 cases properes a la sinistrada, on ahir va morir un home després de caure damunt l'habitació on dormia amb la seva parella una roca de gran tonatge. Un dels tècnics del Risc Val, que ja és a Cala Sant Esteve, és Miquel Llompart.
Un dron que va equipat amb un sensor, que el que fa és que va tirant punts damunt del terreny tota l'estona i en funció de temps que tarda a rebre aquest rebot, d'aquest punt nosaltres xectam tota l'orografia amb un detall centimètric. Per tant, a partir d'aquí tindrem moltíssima informació i damunt la idea que tenim és poder xectar imatges tant de la part superior com de la part frontal per ja t'he dit, detectar possibles punts crítics.
Una esllavissada que tot apunta va ser propiciada per les intenses pluges dels propers dies i Emergències, de fet, recomana precaució perquè torna a haver-hi pronòstic de precipitacions.
Que s'hagi plogent així no ajuda en els casos gravitacionals, però no vol dir que s'hagin de començar a desencadenar episodis.
Pel que fa a la dona ferida en aquesta esllavissada, continua hores d'ara a urgències de l'Hospital Mateu Orfila i es desconeix si durant el dia d'avui rebrà finalment o no l'alta hospitalària. Més enllà d'això, també és notícia que les navilieres han mostrat la seva predisposició a col·laborar amb el Consell durant el procés de limitació en els accessos de vehicles, que segons va anunciar el president de la institució, Adolfo Vilafranca, començarà aquesta pròxima temporada turística. El Consell, per part seva, ha informat les navilieres sobre la instal·lació de càmeres als ports de Moix Ciutadella. Les dues parts es van reunir ahir. L'objectiu de la mesura és controlar l'entrada i sortida de vehicles en aquests punts, així com recopilar dades per aplicar la limitació de vehicles. D'altra banda, els responsables de les tres principals companyies navieres que uneixen Menorca amb Mallorca o la península, com són Baleària, Transmet i GNB, han assegurat en un comunicat conjunt que han ofert la seva col·laboració al Consell. Les tres empreses s'han compromès a compartir amb la institució les dades necessàries per assolir aquest propòsit. Ja acabem una plana econòmica, una informació que ampliarem a l'informatiu migdia. La cadena Set Hotels ha comprat l'hotel occidental de Punta Prima, l'antic Hotel Pueblo. L'establiment de 4 estrelles i 374 habitacions es convertirà en el més gran de la cadena menorquina. L'adquisició forma part de l'estratègia de creixement del grup hoteler i ara s'està analitzant aquest complex, que també compta amb unes àmplies instal·lacions d'oci i esportives per tenir-ho tot a punt de cara a l'inici de la temporada turística, i és que la intenció és obrir aquest proper mes d'abril. Caralp Mariner és directora de màrqueting i comunicació de Set Hotels.
Que els congressos o aquest tipus d'esdeveniments o acollir esdeveniments d'aquest perfil, doncs també ajuden a allargar la temporada, no? O a millorar l'ocupació en moments en què la temporada és una mica més fluixa. Per tant, nosaltres donem la benvinguda a aquest tipus d'esdeveniments i ens agradaria seguir-hi treballant.
Per les seves grans dimensions, l'Occidental és un establiment que acull des de fa anys congressos i trobades, com el Cine Dolore, una activitat complementària que la cadena menorquina té intenció, com ara sentíem, de mantenir. El preu de l'operació no ha transcendit i amb aquest ja són 7 els establiments de 7 hotels aquí a Menorca.
Moltes gràcies, Axel. Bona feina. Fins d'aquí una estona.
Que vagi bé.
Adéu. Perquè sap que demà tornarà a sortir el sol.
Idò, va passant Ingrid, encara no ha marxat en Josep i tenim una nova borrasca que afecta diferents punts de la península, una borrasca atlàntica de nom Christine. Inestabilitat a tot el país, neu, pluja, vents intensos. Estigueu molt atents en els avisos avui a Barcelona, a Madrid, si estan registrant nevades. Notarem a Menorca els efectes d'aquesta borrasca, Pere?
Aquí la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia apunta una jornada molt variable, moments més assolellats i d'altres de cel tapat i núvols, amb possibilitat també d'algunes pluges i ruixats amb tempesta. Pel que fa a les temperatures, tendiran a baixar mínimes de 10 graus i màximes que no superaran els 14. Es manté avui el vent de ponent, entre moderat i fort, amb ratxes que poden arribar als 70 o 80 km hora en alguns moments. I alerta amb l'estat de la mar, perquè ara i durant tota la jornada hi ha actiu un avís groc per fenòmens costaners. Hores d'ara, el port de Ciutadella està tancat i algunes connexions marítimes previstes s'han desviat al port de Maó, com per exemple aquesta embarcació que fa la ruta Alcúdia-Ciutadella-Barcelona, que passa per Maó en comptes de Ciutadella.
Les 12:16 minuts, atents, si heu de fer activitats a l'aire lliure, màxima precaució. Pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia Menorca, fet a casa.
Un equip de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears és avui a la Cala Sant Esteve avaluant l'estat del penya-segat que aquest dimarts s'ha esfondrat damunt d'una casa de la urbanització, provocant un accident mortal d'un veí del castell en caure-li al damunt una roca de més de 7 tones de pes. L'esfondrament mortal també ha afectat la seva companya, qui roman encara ingressada a l'Hospital Mateu Orfila.
Hores de patiment i de feina intensa per part de tots els equips d'emergència que van estar-hi fent feina durant tota la jornada d'ahir, entre ells els bombers de Menorca. Ens acompanya el cap de bombers de Menorca, Juanjo Franch. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Segon dia de feina, ahir van ser feines intenses i hores de tenir molta cura en tota la feina de poder ajudar en aquesta, a retirar el cos d'aquesta persona.
Sí, exacte. Ahir va ser un dia bastant dur per les feines que desenvolupa treure aquesta persona atrapada i bueno, es van fer feines de molta cura, amb molta seguretat, perquè tot sortigués bé per poder treure aquesta persona atrapada.
Que són feines de rescat molt complicades. Com ho vau fer per poder... Van ser 7 hores de feina?
Sí, volem no d'un temps aquest tipus de rescats, perquè deriven... hi ha moltes coses que influeixen que es faci un rescat segur. En primer lloc és assegurar tota la zona de risc, degut al desprendiment d'aquest penyal segat, aquesta roca voluminosa, doncs va rompre parts d'aquesta vivenda, no? Que van ser forjats, vigues i tots les parets dels laterals. Clar, totes aquestes restes quedaven sobre sostres, les taulades, que podia derivar un risc perquè actuaven per fer aquest rescat, no? Per això es va dur molta feina de treure tot aquest bagatge, tot aquest material, per poder fer una feina segura, que a continuació també es anaven fent apuntalaments de seguretat a la part baixa on hi havia aquesta persona, no? Una vegada fet aquestes feines de seguretat, es va procedir a poder treure aquesta persona atrapada.
Es van necessitar grues i també fins i tot tassa, roca?
Sí, es va necessitar una grua per ajudar els bombers per retreure les peces que eren molt més grosses, que eren molt de risc, i a poc a poc anaven a treure totes aquestes peces que estaven damunt les taulades, no? I després, sobre la pedra que hi havia baix, doncs es van fer feines de rompre puntets per poder treure, o de la manera que estigui atrapada la persona, ser fàcil de poder treure-la, no? Que era un procés lent i complicat.
Juanjo, i què passarà ara amb aquesta roca? Dèiem que eren més de 7 tones de pes, però no sé si heu pogut tenir el pes més exacte del que és aquesta roca de grans dimensions.
Mira, la roca aquesta, hi ha dificultats amb aquesta roca, perquè el pes real, perquè nosaltres en aquell moment vam dir un pes aproximat, són proper de 20 tonelades.
Vull dir, 20 tonelades,
sí,
finalment.
És un pes bastant gran. I aquesta roca es tindrà que prendre una mesura d'intentar pues, rompre a poc a poc aquesta pedra per anar intentant llevar-la d'allà. Vull dir que això és la feina que es tindrà que fer quan es pugui.
I quin seria el mecanisme, el procediment per
romper-la?
Aquest
mecanisme té que ser molt segur, molt segur i molta cura, perquè si hi ha vibracions pot ser perillós, no? Vull dir que hi ha que fer-la d'una manera bastant controlada, no? Màquines o maquinària o un compressor elèctric que pugui fer tocs que siguin suaus per evitar que hi hagi vibracions.
Clar, aquestes vibracions podrien afectar o bé les cases veïnes o fins i tot en les penya-segats.
Sí, és una cosa que estic a fer en seguretat.
Procés que va ser lent, que va ser complicat i que avui es continuen fent feines en aquesta zona. Crec que acabes d'estar justament en allà. S'estan fent els especialistes avui feina sobre el terreny, analitzant si hi ha possibles riscos de nous despreniments. Hi ha altres cases i altres famílies que han estat desallotjades i que se'ls ha posat un lloc on poder passar aquests dies per part de l'Ajuntament d'Es Castell per vetllar, sobretot per la seguretat de tothom en aquests moments, per si poden haver-hi nous despreniments. Han plogut, han hagut pluges intenses durant molts dies i això, l'erosió natural d'aquestes zones del litoral menorquí i la vegetació fa que hagin ocasionat en aquesta ocasió aquest tràgic accident.
Sí, avui al matí el que s'està fent és un anàlisi amb un dron que ve del govern balear, i és una manera d'analitzar un poquet el terreny, i ja ens donaran els resultats una vegada fet.
Clara, s'han de veure exacte. Si hi ha escletxes i si hi ha...
Sí, tot això és un anàlisi que després es treu un resultat d'això i ja se farà, bueno, se comunicarà en els ajuntaments o tot això.
Màxima seguretat en aquests moments, en aquesta i d'altres zones. Els bombers que han estat també fent tota aquesta feina, supos que vosaltres també, després de tantes hores de tenir cura i de patir, teniu acompanyament psicològic per a aquestes feines de rescat tan intenses?
Sí, en tenim. En casos de molta més gravetat i això, tenim aquestes intervencions, que són psicòlegs que venen des de 112. I a més afegim que l'any passat ja vam fer un curs, una formació per a els professors, perquè els bombers tinguessin una formació, que tinguessin eines per poder actuar ells mateixos, perquè te puguin ajudar a totes aquestes situacions, que te pugui desconnectar un poc o hi ha maneres de poder millorar amb els temps, no? Perquè tot això, vulguis o no, tot aquest tipus d'actuacions te queden dintre, no? I això és una ajuda, és un mecanisme d'ajudar a que pugui desconnectar aquestes situacions.
Màxima seguretat.
Exacte.
I màxima prevenció també, i vau fer feina intensa. Avui els bombers ja no esteu a Sacala de Sant Esteve, són altres especialistes que estan en aquests moments, com deien, Sacala, fent que, a veure, aquest estudi de si hi ha possibles nous despreniments, però tot el cos de bombers en alerta i en avís, tenim borrasques una darrere l'altra, i avisos de forts vents i zones de litoral on poden haver-hi nous despreniments. Quins consells, quin missatge podríem donar?
Sí, jo el missatge principal també, el govern balear sol fer unes notes informatives a la població que són molt recomanables, que la gent que prengui mesures o que sàpiga un poc, bueno, informant, s'informa perquè hi hagi una seguretat, no? Perquè evitin, per exemple, podem dir que a prop de costa, amb aquests forts vents, pues, no s'atraqui tant perquè podien caure la mà i podia haver un problema seriós després. A més, podem afegir que amb aquests forts vents que vulguin arribar, estar a prop d'un arbre. Els arbres, en aquestes situacions de vent, solen caure, no? I igual que estacionar el cotxe a prop d'un arbre, també hi ha un risc, trobar moltes vegades cabres que han caigut damunt dels vehicles, no? Vull dir que estacionar vehicles a prop d'arbres, a vegades hi ha un risc, no? Ja que hem d'intentar evitar. I, a més, podem afegir que si estàs a prop d'una façana, una casa que veus que està un poc abandonat o això, ja si puguem evitar-ho, no? O passar per allà de vora, no? Cosetes aquestes que amb un fos vents pot arribar que caigui una persiana, pot caure qualque cosa i pugui tinguem un problema, no? Vull dir que són mesures que tens que prendre per evitar, és un poc de cultura preventiva per ajudar un poc que no passin aquestes coses, si és possible.
I tenint en compte també, tot i que no hi hagi vent, sí que portem molts dies de pluja i per tant el territori i el terreny està com està ben banyat, la vegetació també va creixent i per tant aquestes zones del litoral, aquests caminets que a vegades dius, bueno, anem a fer una passatjadeta, anem a treure escà a passejar, hi ha aquests caminets que estan molt, molt tocant en espenya segats, que poden haver tingut afectacions internes de la terra que no es veuen.
Sí, són coses que poden passar, a més també el terra amb estat banyar, hi ha molta més humitat, que pot patinar la gent, té que d'un calçat més adequat, també per quan fas aquest tipus de rutes, no? I evitar, pues, si veus un trenc en terra i això, pues, cercar una alternativa o no anar a passar per allà. Vull dir que són maneres de poder evitar un accident.
I de qualsevol cosa, quin és el telèfon de contacte si algú vos necessita, Juanjo?
El 112, sempre. Sempre el 112.
I de sempre el 112, esperem que no hi hagi hagut, que no hi tinguin que haver-hi noves actuacions i que us pugueu també descansar de tota aquesta feina que heu fet els companys dels serveis de bombers i d'aquí de Menorca. Moltes gràcies, Juanjo, per estar una estoneta amb nosaltres.
A vosaltres també. Gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
El dia Menorca, fet a casa.
Els hotelers de Menorca fan feina per aconseguir consolidar una temporada de 9 mesos.
Amb aquest objectiu comú, amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca, viatgen aquest hivern a les diferents fires turístiques per promocionar els encants de Menorca més enllà dels paisatges idíl·lics els mesos de més calor. Darrerament hem analitzat aquestes perspectives des de diferents punts de vista. Divendres passat, el president del Consell Insular de Menorca es mostrava satisfet amb les reunions mantingudes a Fitur.
ha tingut molt bona acollida. La veritat és que estem contents i crec que és una passa més en l'objectiu que teníem en el Consell Insular de Menorca i la Fundació Foment de Turisme, que és allargar la temporada turística, que és que arribin visitants fora de la temporada alta, que arribin visitants diguem, a partir del mes d'abril, per exemple, és un objectiu que tenim fixat, i a poc a poc les dades ho estan confirmant. A poc a poc veiem que durant els mesos alts de temporada alta, els mesos de juliol i agost, han vingut els mateixos, inclús menys turistes de respecte a l'any anterior, i en canvi en els mesos aquests dels extrems de temporada estan vinguent més turistes. I per tant, important, perquè aconseguim consolidar aquesta tendència.
Avui volem aterrar un poc les previsions del sector i veure si les dades comencen a confirmar com serà o com pot ser la temporada 2026. Per això hem telefonat als qui les estudien, l'empresa menorquina de Big Data, que fa feina en la vigilància constant del món online per avaluar tendències i detectar les necessitats en el turisme. Carlos Cintos, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé, vosaltres?
Mabrian va estar present a Fitur com a analista de dades, tu també hi eres present. Quina és la vostra visió uns dies després ja de les reunions mantingudes i d'analitzar la feina feta, que és un poc quan us toca a vosaltres posar-hi un poc d'ordre, no?
Sí, bueno, Fitur són 3 dies, però la feina que surt després dura setmanes, si no mesos, no? Molt bé, va ser una feina molt, molt, molt profitosa, com cada any, la veritat. Nosaltres aprofitem tant per establir nous contactes, però també, sobretot, per reforçar els contactes que ja tenim, no? I aprofitant per veure els clients que ja tenim des de fa anys i els que són més recents, com és el cas, pues, també de la Fundació, per suposat. Així que molt bé, molt profitosa.
Quines reunions heu mantingut? Alguna en particular a destacar, amb alguna novetat que no s'hagi dit fins ara?
Pues reunions privades amb clients no hem tingut força, sobretot en Latinoamèrica, no? Que són els que són més difícils de veure durant l'any. Estic parlant de Cuba, de Costa Rica, d'Equador, que són clients nostres a nivell ministerial. I després també he participat, pues, en xerrades públiques, en ponències, en qual enguany, bueno, pues, el gran tema, com sempre, no? La intel·ligència artificial, però també temes més concrets i més de dia a dia, no? Per dir-ho d'alguna manera, no tan estratègics a llarg plaç com pot ser la vivenda d'ús turístic o turisme accessible, no? Que hem estat intensament parlant d'ells, insisteixo, pues, de manera pública, no? Perquè al final les dades que tenim i el coneixement, pues, trobem que pot aportar bastant en aquest sentit, no? També, bueno, pues, amb clients, pues, per exemple, hem parlat de turisme esportiu, com en destinacions de Canàries, que ells estan apostant molt fort per això. Al final tenen bon temps tot l'any, això és un reforçament precisament a allargar la temporada turística seva. I, bueno, pues sí, de molts temes diferents, no? Al final cada destinació té unes necessitats específiques i uns temes que cobrir.
Quan ratlles de les reunions mantingudes amb destins que són clients vostres de Llatinoamèrica, per exemple, com Costa Rica, Equador, si no m'equivoc, Fitur, el país convidat enguany era Mèxic. Tots aquests països que estan presents poden ser clients per tal de que comencem a facilitar, tenir més connectivitat i que puguin venir més a Menorca i coneguin més el nostre destí?
Sí, per suposat. Nosaltres seran de clients xerrant d'ells com a destinacions turístiques, no? De jugadors nosaltres, Mabrian, a que vagi més gent allà. Però en el sentit que tu comentes, per suposat, bueno, hem estat visquent els darrers anys el creixement del mercat americà, inclús en la ruta directa a Palma, i aquests mercats, bueno, tant de Centroamèrica com de Sud-amèrica, tenen molt fàcil arribar als Estats Units amb un sol vol, i llavors són 2 vols cap a Balears, no? I 3 cap a Menorca, no? Podríem ficar, pues, de Mèxic a Miami o de Mèxic a Nova York, Nova York-Palma, Palma-Menorca. Llavors estan relativament a prop, no? En vores no, però en quant a facilitat, sí. I bueno, i són mercats que creixen molt a Europa en general, no? I llavors, si creixen a Europa, vol dir que poden créixer a Balears i a Menorca en concret. Per exemple, tenim el mercat mexicà o el mercat colombià, són molt importants a Madrid. Estic parlant de mercats que estan dins del top 5 de principals orígens, no només en volum, sinó també en despesa, no? Al final, la gent que viatja d'aquests països llunyans ho fa amb un poder adquisitiu bastant alt, no? I quan venen a Europa no es conformen a fer un cap de setmana a una ciutat o una estadia curta, sinó que aprofiten per visitar diverses destinacions i destinacions de tipus divers, no? Venen a fer un cap de setmana a Madrid i un cap de setmana a París, però volen fer alguna cosa més, no? Volen sortir de la ciutat i ja apostaran per una destinació de natura o una destinació de sol i platja que podem ser nosaltres, o una destinació on poder fer events a l'aire lliure, esportiu, gastronomia, etc.
Ja fa uns anys que rellam d'esturista nord-americà, que els anau monitoritzant i que es va consolidar en aquest mercat a Menorca. Aquest estiu hi ha vol directe amb Estats Units des de l'aeroport de Palma, també hi ha vol amb Canadà i també amb Abu Dhabi. Per tant, tots aquests vols que des de Palma es fan directes és un vol manco per atraure i que vinguin aquí a la nostra illa, des de Palma a Menorca, passar uns dies també des de l'illa vecina. Tot el context internacional, Carlos, pot afectar. Tenim les guerres que ja patíem i que anem ratllant en els diferents anys enrere que hem anat conversant, i a més hi sumam totes les amenaces i la guerra d'aranzels i d'altres qüestions amb el president d'Estats Units, Donald Trump.
Sí, sens dubte pot afectar. Pot afectar. De moment, nosaltres el que veiem és programació, les rutes estan programades. Torno un poc a allò d'abans, no? Al final el mercat americà, els que viatgen són els que s'ho poden permetre i els que tenen doblers de sobre, no?, per dir-ho així. Llavors, és, diguem, el segment de mercat que menys es pot veure afectant, no?, que és els que tenen més capacitat econòmica. Uh-huh. Però sí, pot afectar, no?, si les relacions entre Europa i Estats Units es veuen afectades i es decideix reduir el flux de passatgers entre un continent i l'altre. Els destins turístics es veuran afectats. Però bueno, les aerolínies al final també fan negoci, no? Llavors, no, si no és des dels Estats Units, pues reforçaran rutes a un altre lloc. Ara mencionaves Abu Dhabi. També hi ha un gran potencial amb els mercats de Mitjà Orient, no? I també, de nou, són mercats amb un gran poder adquisitiu, i ja no només la ruta a Abu Dhabi-Palma ens pot fer pensar amb els orígens de Mitjà Orient, no?, sinó amb orígens asiàtics. El mateix, no?, el mercat sud-americà té facilitat per arribar a Europa, a Balears en concret, perquè hi ha un vol directe als Estats Units. El mercat asiàtic tindrà facilitat per arribar a Balears a Europa perquè té un vol directe a Abu Dhabi-Palma, no?, per exemple. I aquí també hi ha moltíssim de potencial, no? Hi ha molt de països a Àsia, ja no a Mitjà Orient, sinó a Àsia, amb una gran quantitat de potencials visitants amb molta capacitat econòmica que sobradament arribarien a Europa, no? Llavors, sí, les guerres i la relació amb els Estats Units ens afectarà, evidentment, però bueno, això ens té que servir per obrir nous horitzons, no?, i pensar en altres mercats, sense perdre de vista aquests, fins que es pugui.
Mm-hmm. El client, per tant, també va canviant en els anys i anem ratllat també si aquest Menorca cerca i des de fa anys també està posat amb aquests clients de poder adquisitiu alt, amb alguns economistes que hem tingut oportunitat de conversar també ratllen d'aquest canvi en la societat en diferents països, en països com Llatinoamèrica es veu claríssim des de fa anys i això està arribant també a Europa. Les classes socials van cap als extrems, la gent que és de nivell adquisitiu molt alt, la gent molt que no té o en situació de vulnerabilitat cada vegada està en menys capacitat, la classe mitjana està cada vegada més desdibuixada i, per tant,
exacte,
tot això és el client que també anirem rebent a Menorca.
Sí, 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 no, i també tenim que ser un poc conscients de l'oferta que tenim i volem tenir, no? I potser és un poc egoista des de la perspectiva dels menorquins voler o afavorir que l'oferta sigui més favorable, no?, per aquest estrat de la societat amb més capacitat econòmica, però bueno, al final també va en línia en protegir el nostre destí i et veig objectius principals des de darrers anys, no?, pues, tal vegada disminuir les puntes o els pics de temporada, no?, disminuir juliol i agost i reforçar la vinguda de viatgers en el pre i post temporada, març, abril, setembre, octubre inclús. I la gent que té més fàcil venir en aquests mesos és la gent que té major poder econòmic, no?, al final, perquè ja no només poder econòmic, sinó també flexibilitat laboral. Moltes d'aquestes classes que estaves comentant que s'estan desdibuixant, no?, classe mitjana, classe baixa, està pràcticament forçada a viatjar a juliol i agost, no? Uh-huh. I després, doncs, les altres, o quan es té més poder econòmic i més flexibilitat, pues és més fàcil venir fora de temporada, llavors sí, sí, totalment. I ja no només en aquest sentit de mercats llunyans, no? En els mercats europeus, inclús el mercat nacional, també és així. Llavors, sí, sí, al final és decidir, no? Decidir si volem apostar per unes coses o per les altres. I quan apostem per unes coses, pues les altres veuran menys reforçades, no? Vull dir, si apostem per un turisme de qualitat, un turisme que tingui poder adquisitiu, un turisme que tingui capacitat de gastar a Menorca, pues potser apostar per aquests fa que tinguem que apostar menys per un altre tipus de turisme, no? I això sense despreciar ni deixar de banda cap tipus ni de demanda, però tampoc és que de s'oferta, no? Sempre hi haurà un volum prou gran de visitants com per assumir tot. El tema és decidir on volem que estigui el 70%, no? Volem que estigui un 70% de gent amb capacitat adquisitiva alta i un 30% de gent que potser no tant, llavors l'oferta es té que adaptar a això, o volem que sigui de l'altra manera perquè hi hagi un major volum de visitants. És qüestió de decidir, no? És estratègia turística i aquí estem nosaltres aportant dades pues, per poder elegir, no? No, les nostres anàlisis, les nostres dades al final són neutrals, el que no és, o el que no té que ser neutral és la presa de decisions, no? Al final té que ser una presa de decisions adaptada a el que volem i adaptada al destí en si, a la seva casuística.
Clar, justament amb aquesta estratègia, amb aquestes anàlisis de dades que vosaltres facilitau com a empresa i que teniu totes aquestes eines del món virtual, la intel·ligència artificial que està canviant, permet rastrejar milions de turismes, de turistes a temps real i, a més, conèixer un poc els gustos, les necessitats i també el poder adquisitiu, això fa que es pugui dissenyar una estratègia de promoció com la que tenim enguany damunt de la taula amb aquesta temporada de 9 mesos, oferint oferta cultural amb aquest opening de galeries d'art per tot aquest turisme, una bona aposta per desestacionalitzar i atraure tota aquesta gent durant els mesos d'abril. Teniu ja vistos els primers destins, primera connectivitat que tindrem aquesta temporada, quines dates són?
Sí, sí, mira, enguany tenim... Bueno, al final, enguany la Setmana Santa s'avança una mica, ara no sé si són entre 7 i 10 dies, llavors tenim un gran volum de rutes que venen antes, ¿vale? Que comencen entre 15 i 10 dies abans del que van començar l'any passat i algunes inclús que comencen amb bastanta més anticipació. Antes d'això tenim una ruta nova, que és una ruta en Florència, llavors pues, es reforça el mercat italià, que també dèiem, no? També és una oportunitat pels menorquins per sortir de Silla, no? El principal és que vengui un major volum de turistes d'aquesta regió i torno un poc a allò d'abans, no? Florència és una regió d'Itàlia, bueno, pues, on la mitja, no? La mitja d'ingressos, la mitja de poder adquisitiu és més alta que potser altres regions, llavors tenim aquesta ruta nova en Florència. I després rutes que s'avancen, pues en tenim moltes, no? Tenim Oviedo, tenim Düsseldorf, Zurich, Oporto, Dublín, Glasgow, Zaragoza també, Bordeaux, Múnich, Frankfurt, Stuttgart o Verona. Llavors, bueno, ja veus que és un llistat llarg, coincideix, no? Insisteixo que comença la Setmana Santa abans, però aquí hi ha una feina també darrere de negociar amb aerolínies, de xerrar les aerolínies per la Fundació perquè reforcin i perquè comptin amb Menorca per la Setmana Santa. Altres anys, pues, les rutes que s'avançaven eren menys, bueno, pues, perquè si no coincideix la Setmana Santa, òbviament és difícil, però enguany el llistat és, bueno, jo trobo que és inclús impressionant, no? Sobretot perquè no són ciutats secundàries, estem xerrant de Düsseldorf, Zurich, Oporto, Dublín, Glasgow, és que estem xerrant de capitals europees, no? Llavors està molt, molt, molt reforçada enguany al principi de temporada, insisteixo, coincidint amb la Setmana Santa, però jo crec que són bones notícies. Inclús, sí, perdó.
No, anava a dir que dia 29 de març comença, és la Setmana Santa enguany, per Exacte. Tant, si són 15 dies, dius, antes d'aquests dies, no? Per tant, mitjans de març ja tindrem tots aquests destins?
Sí.
Totalment. Quants en tens? Els teniu comptabilitzats, més o manco? Quants són, allò per fer-nos una idea?
Doncs pues mira, jo et dic que mitjans març, d'aquestos que he mencionat en tenim 5 o 6, sí, tinc aquí davant, sí, 5 o 6. Sí, sí, sobretot amb les rutes que començaven abans dels anys previs, han estat sobretot des de França, enguany els que es veuen reforçats són els alemans. Els alemans amb Eurowings començaran a venir abans enguany.
Turisme Alemany, el gran repte de Menorca per atraure'ls cap, cap a aquesta illa. Per tant, aquesta temporada es reforçarà i hi haurà més, més vols per tal de poder portar i augmentar aquests tant percents que sempre rellam, que els alemanys són els que sempre queden més a baix i que no acabam de consolidar-los ni de traure'ls aquí a la nostra illa. Ja per acabar, Carlos, perquè preguntes n'hi han moltíssimes, serà la primera temporada rellam ara de la limitació de cotxes a Menorca, prova pilot, segons han anunciat el president, començarà el president del Consell Insular de Menorca a poc, com preveieu aquest canvi en el nostre destí des de Mabrian?
Mm-hmm. Bueno, aquí això hi haurà que esperar que passi la temporada per veure-ho, no? Al final, nosaltres no podem veure dades de les el que comenta el turista a xarxes socials, no? És a dir, si s'ha vist afectar la seva satisfacció, la seva experiència per què has fet, llavors hi haurà que esperar. Sí que és cert pues, que el model de turisme que està evolucionant, i ja no només a Menorca, ara estic parlant a nivell global, és un model de turisme pues, més individualitzat, no? Per dir-ho així, on el turisme vol tenir més llibertat de moviment o no tant, a vegades no una planificació estricta, sinó poder improvisar, entre cometes, el dia a dia, quasi, quan viatja. Però sí que és cert que, bueno, pues, si hi ha una necessitat de regulació en aquest aspecte, perquè, bueno, pues, es poden generar problemes i es poden generar ja no només problemes pels residents, no estic parlant dels residents, sinó problemes per la pròpia satisfacció turística, no? És a dir, la satisfacció del visitant es pot veure afectada si hi ha una saturació de vehicles o una saturació en punts determinats de l'illa. Jo crec que aquí la clau és oferir un bon servei complementari, és a dir, bueno, pues no es pot disposar de vehicle privat o de vehicle individual, però hi ha una opció clara i senzilla perquè es pugui disfrutar al màxim de l'experiència turística, no? en aquest sentit. Jo, en tot cas, no crec, perquè al final és una cosa que ja hem viscut, no? Regulacions en aquest aspecte, no aquesta en concret, no? Però bueno, m'ho en recordem de pues d'autobusos cap a Macarella o autobusos a Favàrits, no? aquestes regulacions que es van prendre en el seu moment i no s'ha vist afectat en cap moment el destí turístic. Ja hi ha destins que ho han fet, no? Estic pensant en Formentera mateix, i tampoc al contrari, tot el que està positiu per uh-huh. destí, llavors és que aquestes decisions sí que seran positives per Menorca, no? No crec que hi hagi, insisteixo, per veure en dades...
S'ha de veure encara, i d'on tindrem oportunitat de seguir-ne ratllant. Carlos Cintas, analista de dades de Mabrian Technologies, moltes gràcies, com sempre, per dedicar-nos uns minuts i que tinguis bon dia.
Gràcies, igualment.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
Dimecres, recta final, a quin comerç has entrat avui?
Avui hem anat al centre de jardineria Esbós, Caldemó, perquè també en tenen una ciutadella. Esbós va obrir les portes del 1990 i ara el gestiona la segona generació familiar, dos germans, Nenso, i també en Marc Sanz, que és qui ens ha rebut.
I d'hi entram.
Hola, bon dia.
Ens trobem amb en Marc Sanz, aquí a Esbós. Marc, bon dia.
Hola, molt bon dia.
On ens trobem concretament? En un punt del centre de jardineria important, eh?
Bueno, és un dels darrers que hem renovat, no? Hem fet una entrada nova, una entrada entre arbres, entrar dins el bosc, i es tenia que notar.
Això per celebrar els 35 anys?
Sí, tant. És una fita difícil d'arribar i de complir, per tant, jo vinc ben celebrador i encara no ens queda alguna més per celebrar.
35 anys, això va començar l'any 1990, gràcies a en Ángeles i en Jorge, els teus pares. Com va començar tot això?
Bueno, d'una forma molt, molt, molt humil, un projecte d'empresa familiar que va començar com una locura, uns viatges a Barcelona a veure què era això d'un centre de jardineria. Aquí de vora no estarem nosaltres ara, hi havia un centre de jardineria que es deia Oasis, va estar molts anys, i en aquell moment pues, va tancar. I va ser el moment pues, que els meus pares van decidir pues, que millor que muntar un centre de jardineria, natura aquí a Menorca, no hi havia molta oferta, i el meu germà Enzo, que va ser el primer treballador d'aquesta empresa, pues, va ser el que va, juntament amb mon pare i ma mare, el que van iniciar tot aquest món.
Darrere d'aquesta decisió, Marc, d'emprenedoria, hi havia algun tipus de tradició familiar anterior?
No, simplement va ser una visió comercial de mon pare i ma mare. Nosaltres, històricament, teníem aquí una casa amb jardí, però no és que fos un jardí que tingués moltes espècies o que fóssim uns enamorats de la jardineria, sinó que tot s'aprèn. I de tot això pues, van anar traient experiència, aprenentatge, estudis. Es van anar a formar a l'Escola Floral de Barcelona, de Catalunya, perdona. Mon pare sí tenia una base molt sòlida de negocis i això va ser el que no. La visió aquesta, la visió de negocis de mon pare i la feina i sacrifici de mon mare ser el que ens va dur fins on hem arribat. Sense allò, no som res.
I què en recordes d'aquest moment, d'aquesta decisió de tons pares? Com es va viure a nivell familiar? Què en recordes?
Bueno, pues això era... Entraves i era uns passadissos amb una mica de ciment, tot plantes en terra, no hi havia mobiliari, hi havia un taulell molt petit, una caixa registradora, i venent planta temporada. Van obrir Setmana Santa del 90, el 90 no va ser un any molt bullant econòmicament, sé que va ser un risc molt elevat, també, però...
I tots dos, eh?
Exacte, sí, sí. Abans, mon pare tenia la seva feina, mon mare s'hi dedicava 100% a això, mon pare era director de banc i duia tots els nombres, i mon mare, tota la seva empenta i l'energia, pues, va ser juntament amb nensos qui van tirar cap endavant aquest negoci que avui en dia dona feina a 22 persones.
I quina extensió tenia la botiga inicial? Quina zona ocupava, Marc?
Només, ara aquí on som, aquí en el pàrquing, només en aquests dos primers hivernacles. En aquests dos primers hivernacles no hi havia zona d'exterior. O sigui, estem dient que es van anar creixent dos hivernacles més fins on som avui en dia. O sigui, aquest terreny sempre ha estat de sa família, el van comprar fa... Bueno, quan jo vaig néixer, el van comprar des d'ahir fa 42 anys. I, bueno, a poc, quan es feia un duro, es guardava i es reinvertia en sa empresa fins allà, fins avui en dia. Tot el que anem traient es va reinvertint aquí.
Per tant, tots els records que tens de petit són aquí, això és que teva.
Sí, jo quan van obrir això tenia 8 anys, bueno, anava a complir 8 anys aquell any, i bueno, jo jugava aquí, els caps de setmana passava per aquí, abans d'anar amb els amics, estava primer una estona per aquí, i com que diu, jugava aquí. A poc es van ampliant, van anar posant més seccions, perquè els centres de jardineria anaven evolucionant, plantes d'interior, d'exterior, van posar animals, van introduir el que era la decoració, a poc nos van anar professionalitzant fins a arribar on som avui en dia, un equip molt més professional, molt més format, oferim molts més serveis, que si noces, que si floristeria, serveis de jardineria... Bueno, van incloure una franquícia textil que és Textura Interiors, a nivell nacional molt coneguda, i la veritat que molt contents. Al cap d'uns anys després van obrir un altre punt de venda que tenim a Ciutadella. I bueno, a Ciutadella també van aterrallar molt contents i també duim allà, potser estem serrant que a Ciutadella podem dur 20 anys allà. I bueno, la veritat que molt contents per tota la evolució que han anat tinguent tots aquests anys.
Entram dins, que fa un poc de vent i de renou. Quin bon aspecte, d'aquest centre. No, no s'assembla gaire, aquell dels inicis dels 90.
No. A part, amb l'entrada nova aquí, el que volíem era donar molta més llum, entram directament per les plantes, que és la nostra raó de ser.
Algun any, des que Nenso tu porteu el negoci, que hagi marcat un canvi de tendència, d'hàbits...
Sense cap dubte, va ser el Covid. Nosaltres ens va agafar previ Covid, ja havíem fet uns canvis interns en l'estructura nostra i ja ens havíem professionalitzat una mica més. Ens va agafar el Covid i va ser un moment com per dir, ostres, com pot canviar tot d'un dia a l'altre? Ens van tenir que reinventar en aquell moment i van començar a fer venda telefònica. Nosaltres veníem aquí cada dia perquè teníem que cuidar les plantes i els arbres, i els animals, i amb aquestes excuses van fer mitja plantilla, uns venien uns dies, uns altres, per totes les mesures que van tenir que prendre, I van, per xarxes van començar a posar que si algú necessitava qualsevol cosa, que mantingués les mesures de seguretat, totes aquestes històries que dèiem abans, podíem entregar el que fes falta. I van començar 3 carros un dia, 4 carros, al final van tenir una fila de carros tremenda, no es va agafar el dia a la mare, que és el dia, el cap de setmana més fora de tots anys, el dia a la mare, no es va agafar confinats. Aquell cap de setmana van fer 325 entregues, va ser algo brutal. O sigui, nosaltres teníem 2 furgonetes, van emprar cotxes particulars, empleats duien en cotxes, una furgoneta va rebentar aquell dia i va ser molt, 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 molt guapo. O sigui, és una cosa que ens emociona i ho van treure ben dir, ostres, no ens veiem capacitats per això. Arrel d'això, just després, la gent va agrair aquest fet de que nosaltres hi fóssim quan era tothom estava confinat. I des d'allà doncs, vam veure que la gent ha canviat hàbits, que la gent li agrada més la decoració, que la gent vol tenir verd dins casa, que si horts urbans, que si plantetes, que si cuidar amb el jardí, no?
Altres canvis. Està condicionant la manera de comprar aquí al centre de jardineria aquest debat, no?, sobre l'escassetat d'aigua, el fet que estem en una illa on l'aigua no és abundant, excepte enguany, que no para de ploure, però ha canviat els hàbits, la gent està sent més conscient del que compra i del que no compra.
Sense cap dubte, ja des de fa anys. Primer de tot, dir que nosaltres regalem amb aigua de pluja. Tota l'aigua que no es plou damunt les nostres estructures, la recollim, la posem a dipòsits per, quan ens fa falta, anar tirant d'aquella aigua. Tenim uns dipòsits tremendos, és cert que ara tenim els dipòsits fins dalt de tot, però els aquífers subterranis, encara, per molt que hagi plogut, necessiten més aigua, necessiten pujar més de nivell. La gent té molta consciència amb el tema de l'aigua. La gent que té gespa, és més, nosaltres hem fet aquest darrer, el 2025, vam fer 3 projectes molt grans de retirada de gespa. Vam retirar gespa i vam fer uns jardins de baix consum hídric. Van canviar per plantes adequades en el clima de Menorca i amb graves i un rec per goteig i clar, desconsum d'aigua ha baixat un 95%, o sigui, els clients estan al·lucinats com amb poca aigua pot viure unes plantes, és triar bé les plantes, no? és agafar bé el que vols, el que necessites per cada zona de Menorca. No totes les zones de Menorca necessiten les mateixes plantes. Sent tan petits, una zona de costa és molt diferent a una zona de més d'interior, o segons quines zones de Menorca que no es fer més es vent sobretot que ve amb una quantitat de sal important aquí a Menorca, plantes adaptades a la salinitat, hi ha moltes coses a tenir en compte per tenir una planta, no? I per sort nosaltres aquí tenim un equip humà molt format, molt experimentat, que sempre et pot aconsellar què és el millor per al teu pati, balcó, jardí, el que et faci falta.
Algun exemple que podem trobar aquí de com podem substituir la gespa o fer un exterior de casa nostra més adaptat, amb més vegetació pròpia de l'illa, què podem trobar?
Bé, propi de si, i ara després tornarem, però aquí davant mateix tenim tot el que som una secció que cada vegada va creixent, són les plantes crasses o els cactus. Les crasses emmagatzemen aigua dins, és una planta ideal per aquella caseta que tenim de vorera que només hi anem l'estiu, que durant tot l'hivern pot viure tota sola. Clar, després, plantes autòctones, hi ha estepes, hi ha filirrees, hi ha olladoners, hi ha molts arbres o arbustos que estan adaptats en el clima, que sempre ens trobem, a part de la pistàcia lentisca, que són les mates, les oliveres, que seria el parent més proper de l'ullastre, que seria un oliver silvestre. Però nosaltres també el que oferim, a part d'aquest tipus de plantes, que moltes vegades tenen flor, flors poc vistoses, tenen un verd molt guapo, però flors poc vistoses, cerquem altres tipus de plantes que no es poden estar adaptades en el clima i donar una solució més eficient. Però hi ha molt de tipus de plantes que val la pena pues, venir a veure i no dubtar en demanar i deixar-se aconsellar.
També feu una tasca de divulgació, no? Organitzeu tallers.
Sí, nosaltres és una cosa que sempre ens ha agradat, no? És donar a conèixer pues, el que fem, com ho fem, i cercant, per exemple, la nostra època més àlgida de tallers és Nadal, però durant tot l'any després anem fent altres tallers. Hi ha hagut ocasions que hem fet show cookings aquí en plantes aromàtiques, han vingut alguns experts. Per aquest any 2026 vindrà una persona, serà sobretot cuidador de plantes, vindrà de fora, és una green influencer que li diuen avui en dia. Estem en diferents coses que anem fent a les nostres instal·lacions, però no volem treure tot ara, però estigueu atents a les nostres xarxes, sobretot Instagram és on ho publicarem tot.
Marc, molts anys aquí als Bosc.
Esperem que sí, moltes gràcies per la vostra visita.
Que vagi bé.
Forta abraçada als amics d'Esbós. Quina meravella que és sempre anar a cercar flors i plantes amb aquests sorollets que escoltàvem, dels
sí.
Ocellets sí, cantant. Sí, sí. Forta abraçada. I Monanam, ja està. Quin dia és avui?
Quin dia és avui?
Quin dia era avui?
Avui
és que s'està fent llarg, es diu,
no? Avui és dimecres, no? Encara
és dimecres, què? Ara l'he de gana.
Dimecres 28. Que m'han de tirar, estic segur que demà... Sí, no?
Sí, sí, segueix sent dimecres. És que ara estàvem comentant, estimats oients, que avui se'ns està fent el dia, al matí, allò llarg, llarg, perquè és que hem començat a fer feina més pres que mai. Bueno, va, avui que vespre. Bon plan per fer.
Sí, avui anirem a la sala d'exposicions del Roser de Ciutadella, on s'hi pot visitar la mostra institucional de Sant Antoni, Josep Begú, Humanisme i Resiliència, que reconeix i homenatja la trajectòria d'aquest artista menorquí. I serà fins al 28 de febrer. Que es vinaga.
I això és tot per avui, família. Pere, demà a més, a les 12, aquí puntuals.
A les 12 en punt serem aquí,
com sempre. Que vagi molt bé, adéu a tothom, abraçades. Som un bessó.
Porta-li la sala. Faci el que faci, marabutges, ja te'l pots fotre pes. M'encantes, remei, que no t'he demanat. Ple de roi i poc encertat. No! Dius que ets un exemple a seguir. Que mai no va al món. Dius que ets un nou per descobrir, però mai has sortit del teu front. Amb tu tot va millor, amb tu tot va millor.